Ràdio Vilafranca.
Bon dia, som dilluns 25 de març de 2024. Benvinguts al Penedès en Xarxa. Hi ha qui avui comença vacances de Setmana Santa, sobretot aquells que van a classe, i hi ha d'altres que aniran esgotant la setmana, potser d'aquí a un parell, tres de dies ja estaran de vacances, d'altres que treballaran fins dijous, d'altres, sobretot el sector comerç i serveis, que els tocarà treballar dissabte. Però sigui com sigui, avui encetem aquests dies previs a aquesta Setmana Santa 2024. I l'encetem amb una mica de pluja, amb un dia gris, amb carrers mullats, però no ens queixarem perquè fa molta falta que plogui, fa molta falta aquesta aigua que cau del cel, així que benvinguda pluja, tant avui com demà. Pel que fa a l'equip del Penedès en Xarxa, hi serem tota la setmana, des d'avui i fins dijous, els 4 dies laborables, de 9 a 12, acompanyant-vos des de Ràdio Sant Sadurní, Domenys Ràdio, Canal 20 i Ràdio Vilafranca. El control central a la capital de l'Alt Penedès, coordinant aquestes 3 hores diàries de ràdio en clau alt i baix Penedès, us saludem Toni Olivella, les vies tècniques i tria musical, i Sílvia Delgado. I som-hi amb aquest dilluns 25 de març, que començarà amb la roda d'actualitat, un espai on emissora a emissora us expliquem com anirà la setmana, aquesta més curteta, però què hi passarà, què hi trobareu als nostres municipis. Tot anunciant la setmana, ens plantarem a 9:45, primera de les 3 cites amb l'actualitat de les nostres comarques, al flaix informatiu. I a continuació d'aquest primer flash, l'entrevista d'aquest dilluns dedicada a l'hoquei patins. I és que a partir de dimecres la selecció espanyola d'hoquei patins disputarà la Copa de les Nacions de Montreux. I avui en parlarem amb el seu tècnic, el penedesenc Guillem Cabestany. L'hoquei ens durà la segona cita d'aquest matí amb l'actualitat de les nostres comarques, perquè a 9:45 hi ha flaix informatiu. Aquest matí també comptarem amb el nostre jardiner de referència, el Tom Vilarrúbies, que ens farà fixar-nos en una mal anomenada mala herba, l'ortiga, que té molt mala premsa, però avui el Tom ens descobrirà les seves virtuts i múltiples usos. Obrirem la tercera hora a les 11:06 amb el que ens agrada anomenar un KitKat, un petit parèntesi. És el feinejant en filosofia a càrrec del professor Pere Martí. No us el perdeu. A 11:45, de nou cita amb l'actualitat de les nostres comarques per saber què està passant aquest matí de dilluns, com avança la jornada en aquests 5 minuts condensada. I acabarem amb el Com sé tu, amb la coach i psicòloga Montserrat Ferraro. Avui parlem de la seguretat o de la manca de seguretat, d'aquesta seguretat que a vegades ens falta. Així transitarem per aquest dilluns 25 de març al Penedès en Xarxa. Acompanya'ns. No hi ha millor manera d'encetar amb bon peu la setmana, també aquesta Setmana Santa, que explicant-vos com anirà, què passarà municipi a municipi. És la roda d'actualitat amb la qual ens agrada engegar setmana cada dilluns. Anem, doncs, a Ràdio Sant Sadurní per estrenar roda. Eli Jiménez, bon dia i bona setmana.
Molt bon dia i molt bona setmana. Doncs sí, arrenquem aquesta setmana curta, molt marcada per la Setmana Santa i per un respir una mica d'aire en quant a activitats en tots els àmbits. Us aproparem amb tot algunes propostes que passaran durant aquesta setmana en aquesta vessant nord-est de l'Alt Penedès, començant avui mateix a Avinyonet del Penedès, perquè fins a la una del migdia la deixalleria mòbil estarà al camí Busquet a l'Arbossar. Ja per demà, a 4:45 de la tarda, arriba el Cineixic a Gelida, amb la projecció aquest mes de la pel·lícula Super Cook per infants a partir de 3 anys i amb entrada gratuïta. En podreu gaudir d'aquesta projecció familiar al Centre Cultural de Gelida. També demà i també a Gelida se celebra el ple ordinari del mes de març a partir de les 8 del vespre a la sala de plens de l'Ajuntament. Amb un ordre del dia d'11 punts, el ple comptarà amb diverses aprovacions de tràmit, com per exemple l'increment del 0,5% de les retribucions del personal de l'Ajuntament, també una modificació de les retribucions dels regidors o una modificació en l'ordenança que regula els preus públics. Però el punt important d'aquest ple del mes de març és l'aprovació del pressupost general pel 2024, després que, recordem, Gelida porta diversos anys amb pressupost prorrogat. I també demà hi ha un altre ple municipal ordinari del mes de març. En aquest cas serà a Sant Sadurní a les 7 de la tarda. Amb un ordre del dia aquest una mica més dens, amb 22 punts, i figuren, això sí, moltíssims punts de tràmit. De fet, més de la meitat dels punts d'aquest ple seran punts curts de tràmit. L'altra meitat és l'aprovació de les quotes de la Mancomunitat, la pròrroga del conveni amb el Departament de Drets Socials per a la prestació del servei de residència assistida i també centre de dia, i una moció de la CUP que recupera la que ja van fer fa uns anys, referent a un reconeixement a Guillem Agulló. També hi haurà en aquest ple de demà de Sant Sadurní un parell de precs del Partit Popular. I fem un salt ara fins a dissabte, però no ens movem de Sant Sadurní, perquè el Cabacentre ha preparat una visita especial en família per celebrar la Pasqua, on s'hauran de buscar els típics ous de Pasqua amagats. Es tracta d'una proposta per un públic infantil de 2 a 10 anys, d'una horeta aproximadament de duració i que s'ha de reservar, això sí, trucant al telèfon 93-891-3188 o bé enviant un correu electrònic a cabacentre@santsadurni.cat. I és Setmana Santa i, per tant, està molt marcada per la celebració catòlica. A Sant Sadurní, per exemple, avui es durà a terme la celebració del perdó a l'Església a partir de les 8 del vespre. Dijous es farà la celebració individual del Sagrament de la Reconciliació de 12 a 1 del migdia. També hi haurà Eucaristia a les 8 del vespre i a 12:15 de la nit, vetlla de pregària davant del Santíssim. També divendres a les 11 del matí hi haurà pregària de l'ofici de lectura a 6:15 de la tarda, celebració de la creu i a partir de les 9 del vespre pregària i viacrucis pels carrers de la vila. Dissabte a 11:15 de la nit, vetlla pasqual, i diumenge a Eucaristia solemne a les 10 i a les 12. I a més, recordem un tipiquíssim de Sant Sadurní de Setmana Santa, i és que la missa de les 12 també es rifarà una mona de xocolata a benefici de la missió que es fa al Camerún. I ja per dilluns de Pasqua, a Sant Sadurní arrenca la 108a Setmana de la Gent Gran, i ho farà amb cantada de caramelles a partir de les 10 del matí pels carrers de la vila, a les 12 missa amb la coral Sant Sadurní i a les 2 dinar i ball a Can Codorniu. Totes les propostes d'aquesta Setmana de la Gent Gran de Sant Sadurní, que s'allargaran fins al 5 d'abril, es poden consultar ja a www.santsadurni.cat. També a Gelida hi ha una programació molt extensa de Setmana Santa, amb, per exemple, Via Crucis divendres a 9:15 del matí a la plaça de l'Església, i també dissabte, vetlla pasqual, diumenge, ballada de caramelles i també cantada de caramelles. Totes dues comencen a 9:15 del matí des de diferents punts de Gelida, i tota una programació condensada en aquesta Setmana Santa. Acabem a Sant Pere de Riudebitlles, diumenge a 12:15 del migdia, també amb cantada de caramelles a la plaça de l'Església i també a la plaça de les Eres.
I la resta d'activitats que tindrem a l'Alt Penedès ens les explica la Fanny Vivar des de Canal 20. Bon dia.
Bon dia, Sílvia, i bona setmana. Doncs continuem ara aquest repàs per la roda d'actualitat anant fins al municipi de Castellet i la Gornal, on el servei itinerant de recollida de residus farà parada a les casetes de la Gornal fins al dia 31 de març. Concretament, serà a la plaça Nova dins de l'espai de la Rambla. En el municipi de Santa Margarida i els Monjos, el dijous dia 28 de març hi haurà l'ofici del Sant Sopar a 4:45 a l'església de la Ràpita i a 7:00 a l'església dels Monjos. El divendres dia 29 hi haurà l'ofici de la Passió i Mort de Jesucrist a 7:00 de la tarda a l'església dels Monjos i el dissabte a 11:00 del vespre també a l'església dels Monjos hi haurà la vetlla pasqual de la resurrecció de Jesucrist. L'endemà, diumenge, missa de Pasqua i de Resurrecció i caramelles, a 10:00 a l'església de la Ràpita amb l'actuació de la coral L'Amistat i a 12:00 a l'església dels Monjos. També, el diumenge, dues noves oportunitats de gaudir de la visita guiada al castell de Penyafort. El diumenge serà a 11:15 i després a 12:00. I també, a 10:00 del matí, caramelles pels carrers de la Ràpita a càrrec de la coral infantil La Bombeta Màgica. El dilluns dia 1 d'abril hi haurà la pleca a Penyafel a 12:00 amb missa cantada davant l'església. També hi haurà l'ofrena floral i cant dels goigs, cantada de caramelles, ballada de sardanes, una gran paella d'arròs i a la tarda també hi haurà jocs infantils i a 6:00 a l'ermita el cant de la salve. I el dilluns hem dit que hi havia la pleca a Penyafel i també hi ha la pleca a Montanyans. A 12:00, amb cant dels goigs a Santa Maria de Montanyans i també una cantada de caramelles. A Castellví de la Marca, el diumenge, a partir de 10:00 del matí, les caramelles també seran pels carrers de la Múnia, amb la coral infantil El Petit Bailet i el grup de caramelles de la Múnia. I el dilluns 1 d'abril hi haurà diferents actes al nucli de Castellví. A 11:15 hi haurà una pleca amb missa i cantada de caramelles a la parròquia de Sant Sadurní de Castellví i a la tarda a 5:00 un espectacle, Trencamandres, un espectacle infantil i també un ball infantil i en acabar hi haurà una cerca d'ous del drac de Pasqua. I a 7:00 ball amb Marc Oriol i també durant el ball hi haurà una cantada de caramelles amb el grup de caramelles de Castellví. A Olèrdola, el MAC, el Museu d'Arqueologia de Catalunya, organitza una visita dinamitzada el dissabte dia 30 de març, la Topinamburga i el món màgic de les plantes. El fullet Joan i la remeiera Topinamburga t'acompanyaran a descobrir el món de les plantes remeieres al llarg d'un camí ple de plantes, nous amics i moltes altres sorpreses. Alguns dels personatges de la tradició popular, com els fullets, les nimfes o les bruixes, es toparan amb els pobles que van ocupar la muntanya fa 4.000 anys. Això serà el dissabte 30 a 11:00 i en el preu és gratuït, està inclòs en el preu de l'entrada del recinte i no es necessita reserva prèvia. També fins l'1 d'abril estarà obert el Jardí dels Ocells a la muntanyeta, amb visites guiades, activitats familiars i fins i tot l'hora del conte en anglès. Si voleu conèixer més sobre quines activitats hi hauran i quan es faran, podeu entrar a la seva pàgina web, eljardidelsocells.com, i allà ho trobareu tot molt ben explicadet. A la Granada, els últims actes de l'Escamot de Rams. Avui dilluns, dia 25, a 11:00 del matí, hi haurà un taller d'iniciació a la glosa. A 6:15, un taller sobre el ball de bot i a 10:00 del vespre, un ball de bot amb esjai de sa barraqueta. I el dimarts, demà, conclouen els actes amb una excursió a la vinya pintada a 11:00 del matí. A les cabanyes, el dijous dia 28, hi haurà missa a l'església parroquial a 8:00 del vespre i el dissabte, a 10:00 del vespre, també hi haurà una missa. A Sant Martí Sarroca, aquest diumenge 31 de març, a partir de 7:00 del vespre hi haurà ball de saló amb el grup Almas Gemelas Trio i acabem avui aquest repàs amb una activitat conjunta dels espais joves de les Cabanyes, Vilobí, Sant Cugat Sesgarrigues, Olèrdola, Avinyonet i Font-rubí, que organitzen aquesta tarda unes Olimpiades joves a la platja del Far de Vilanova. L'activitat i el transport són totalment gratuïts i si voleu conèixer com inscriure-us, si encara hi sou a temps i com funcionarà aquesta activitat, ho podeu fer a través de les pàgines web dels ajuntaments o també a les xarxes socials.
I ara serà la Lourdes Meroño des de Domenys Ràdio qui ens explicarà la setmana al Baix Penedès. Bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Doncs comencem aquesta roda d'actualitat, com sempre, aquí a Sant Jaume dels Domenys, i és que el pròxim dilluns, dia 1 d'abril, Serà la festa de dilluns de Pasqua, l'aplec a l'ermita de la Mare de Déu dels Arquets. A les 12 del migdia, missa i processó a l'ermita. I a les 2 del migdia, dinar. I tot seguit, actuació i ball amb el grup de Pocket Duet. Continuem a Llorenç del Penedès. I és que aquest dijous, a l'església parroquial, a 6:15 de la tarda, celebració del sopar del Senyor i trasllat del Santíssim a l'oratori. I a les 10, hora santa. Pel que fa a divendres, a les 10 del matí, via crucis. A les 6, adoració de la creu. I a les 10 de la nit, processó. Pel que fa a dissabte, a les 8 de la tarda, la comprativa, la sala del teatre, concert Cali Cemento, a càrrec del grup Radici. I a l'església parroquial, a les 9, la vetlla pasqual a la parròquia de Sant Jaume. Pel que fa a diumenge, a 11:45 a l'església parroquial, missa de Pasqua. En sortir de l'església, caramelles, amb la coral infantil Rossinyols, la coral Harmonia i l'agrupació coral El Gotim. A les 9 de la nit, al centre Teatre de Pasqua, la perfecció existeix, a càrrec del grup d'atrezzo de l'Escola de Teatre del Centre. I a les 7 de la tarda, la comprativa Ball del Diumenge, amb el grup Banda Sonora. Continuem a l'Arbós, i és que aquest divendres sant, a les 8 del matí se celebrarà el Via Crucis acompanyat dels pretorians armats de l'Arbós, que transcorrerà pels carrers de la vila. A les 8 de la tarda, la parròquia, els solistes de la coral polifònica del Vendrell interpretaran el cant Stabat Mater de Pergolesi. Seguidament tindrà lloc la processó pels carrers de l'Arbós, acompanyats de la banda Associació Musical del Prat. En finalitzar la processó es farà la representació de la moixiganga de l'Arbós, interpretada per l'elenc artístic arbosenc en la participació del grup de gallers Els Cofins. I el diumenge, 31 de març, Eucaristia de Pasqua, la parròquia animada pel grup Les Ombres. A la sortida de l'església i després de l'Eucaristia, el grup de caramelles de l'Arbós cantarà les tradicionals cançons pels carrers de l'Arbós. Marxem ara a la Bisbal del Penedès, i és que demà a les 5 de la tarda hi haurà taller de musicoteràpia en família a la biblioteca. Serà a càrrec de la Núria Pujol. Continuem ara a Bonastre, i és que el dissabte, dia 30 de març, a les 12 de migdia a la Societat, es farà la cerca d'ous de Pasqua. Marxem ara al Vendrell. Demà, a les 7 de la tarda, presentació del llibre L'art ensangonat de Joan Santacana i l'Imma Socias. Serà a la Biblioteca Pública Terra Baixa. Pel que fa a dimecres, 27 de març, a les 11 del matí, marató de lectures amb motiu del Dia Mundial del Teatre a la Casa Museu Àngel Guimarà. I el dijous, a les 5 de la tarda, a la sala de lectura de Comarruga, el taller vine a pintar els ous de Pasqua a càrrec de la Cíntia. Ara és el torn d'anar cap a Calafell, i és que recordem que fins dijous es podrà visitar la fira del col·leccionista Playmobil i Lego al Centre Cívic Cinema Iris. Pel que fa a les visites guiades que us explicàvem a la gent del detall de la setmana passada, durant tota aquesta setmana, 25, 26, 27, 28, 29, 30 i 31 de març, es podrà fer visita guiada a la Ciutadella Ibèrica. Concretament, avui a 10:15, demà a 12:15, dimecres a 10:15, dijous a 10:15, divendres a 10:15, el dissabte a 10:15 i el diumenge a 10:15. Pel que fa a la visita guiada al castell, avui es podrà visitar a 10:15, demà a 10:15, el dimecres a 10:15, el dijous a 10:15, el divendres a 10:15, el dissabte a 10:15 i el diumenge a 10:15. Pel que fa a la visita guiada a l'ermita de Sant Miguel de Segur, serà aquest dimecres a les 11 del matí. I la visita guiada a la Casa Valral, en castellà, que es farà, serà dijous a 10:15. Caramelles, aquest dissabte i diumenge, concretament. Dissabte, a partir de 6:15 de la tarda, des del Mercat Municipal. I el diumenge es farà a Calafell Poble, a partir de les 10 del matí. I acabem amb el diumenge, ja que des de les 10 del matí fins a les 7 de la tarda, al Parc de la Sínia de Calafell, es farà festa en família de la Sonrisa d'Eric, però que us explicarem després a l'agenda al detall. I acabem, com sempre, a Cunit, ja que demà, a partir de les 6 de la tarda, la pista coberta del Saïd Pompeu Fabra es farà el segon iftar comunitari de Ramadà a Cunit. El divendres sant, a 8:15 de la tarda, al Teatre Municipal de Cunit, el Teatre l'Ateneu Cultural Alba de Cunit presentarà La Passió. Serà la 25a edició. I, per finalitzar, el diumenge es trobarà tothom a la plaça de la Vila a les 11 del matí per conèixer la Guerra Civil a Cunit. Cal reserva prèvia al 977-67-47-77 o enviant un correu electrònic a turisme@cunit.cat.
I acabem a la capital de l'Alt Penedès. Des de Ràdio Vilafranca, Josep Maria Soler ens explica com anirà aquesta setmana més curteta. Bon dia.
Bon dia, Sílvia. Doncs una setmana, més a més, amb, diguéssim, amb relativa poca activitat també a nivell de la capital de l'Alt Penedès, però tenim coses per explicar-vos. Entre altres, perquè recordeu que el proper 12 de maig hi ha eleccions al Parlament de Catalunya i pel que fa a Vilafranca i segurament en general a molts municipis del nostre entorn, hi ha exposició pública de les llistes del cens electoral. Les llistes estan a disposició de les persones interessades des d'aquest dilluns i fins al dia 1 d'abril, dos dies inclosos. D'acord amb la llei, l'Ajuntament de Vilafranca posa a disposició aquesta llista a les persones interessades amb un servei de consulta sobre la seva inclusió en el cens, però no és permesa la realització de consultes generals de les llistes al cens. Les reclamacions per errors o exclusió indeguda es poden presentar al mateix Ajuntament. Caldrà portar DNI, passaport o permís de conduir i també utilitzar un imprès normalitzat que es facilitarà gratuïtament. Al web de l'Ajuntament també es pot comprovar si una persona resident a Vilafranca està inscrita en el cens. S'aconsella especialment que facin consulta, sobretot de la seva inclusió, les persones que s'hagin empadronat a Vilafranca o que hagin modificat les seves dades de la seva inscripció en el padró en el darrer any. I també recordem que es pot votar per correu, prèvia sol·licitud de forma presencial a qualsevol oficina de correus, per exemple la de Vilafranca, i de forma telemàtica a la pàgina web de Correus. El termini per demanar el vot per correu ja s'ha iniciat i finalitzarà el dia 2 de maig. D'altra banda, també hem d'explicar-vos que hi ha una proposta a Vilafranca nova que s'estrena avui mateix. Es diu Debat a Bat, Espais d'Esport i Lleure, i és aquest nou projecte municipal d'obertura de patis escolars i equipaments esportius durant les vacances de Setmana Santa. Així doncs, aquesta Setmana Santa l'Ajuntament, a través de les seves regidories d'esports i d'educació, impulsa aquest nou projecte que pretén apropar espais municipals d'ús públic als infants, joves i famílies. El projecte Debat a Bat, Espais d'Esport i Lleure es desenvolupa des d'avui i fins al dia 1 d'abril. El dilluns de Pasqua també està inclòs, coincidint amb el període de vacances de Setmana Santa. I en concret, la iniciativa es du a terme als patis de les escoles Pau Boada i Dolors Piera i a les instal·lacions esportives municipals del futbol, del camp de futbol de l'Espirall, camp de futbol 3 de la zona esportiva i les pistes exteriors del pavelló de la Gamba, tot plegat aquí a Vilafranca del Penedès. I també hem d'apuntar-vos que durant aquests dies es pot participar en una activitat lúdica que porta per nom Buscant els ous de Pasqua, en un format de joc de pistes que proposa descobrir en família els ocells de l'entorn de Vilafranca, una activitat que es pot fer ja des d'aquest dissabte passat i fins al proper dilluns, amb una sorpresa que es pot trobar al final del recorregut a l'oficina de turisme. Es tracta d'un recorregut circular de 7 quilòmetres amb una durada aproximada d'entre 2 i 3 hores que comença i acaba a l'oficina de turisme del carrer Hermenegil Clascà de Vilafranca. I finalment un recordatori per tots plegats, i és que el proper cap de setmana es farà el canvi d'hora passant de l'horari d'hivern a l'horari d'estiu. El canvi d'hora es farà efectiu la matinada d'aquest proper dissabte 30 al diumenge 31 de març, moment en què haurem d'avançar una hora als rellotges. Així doncs, amb la primavera, al març arriba el conegut horari d'estiu, aquest canvi d'hora suposa guanyar llum solar a les tardes.
Gràcies, Josep Maria. Bona setmana.
Igualment, adéu-siau.
Tot seguit, arriben les notícies.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, ara són 9:45. Fem un repàs a l'actualitat penedesenca, a les notícies del Penedès en xarxa. Us parla Goretti Martínez. La sequera al món viticultor centrarà una de les tres jornades de la Wine Innovation Week 2024. La Wine Innovation Week és l'esdeveniment referent de la innovació vitivinícola. Aquest passat dimecres, Vilafranca acollia la presentació de l'edició 2024 i una jornada tècnica sobre la sequera i les experiències de rec a la vinya. Sota el nom La innovació en el sector vitivinícola de la sequera a la digitalització, la xerrada servia per explicar les novetats centrades a frenar els efectes del canvi climàtic a les vinyes, a més de presentar el programa oficial de la tercera edició de la Wine Innovation Week, un esdeveniment únic organitzat pel clúster vitivinícola català Innovi, on es podran conèixer les darreres tendències i novetats al món del vi, que tindrà lloc del 3 al 5 d'abril a través d'un congrés de 3 jornades. L'Ajuntament d'Olèrdola publica el Pla d'Actuació de Mandat. El Pla d'Actuació de Mandat de l'Ajuntament d'Olèrdola ja està publicat en una pàgina web específica que la Diputació de Barcelona facilita per la difusió d'aquests plans. Tal com es recull en aquesta publicació, el PAM és un document redactat conjuntament entre l'equip de govern i el personal de l'Ajuntament que cristal·litza totes aquelles intencions polítiques amb mesures i actuacions planificades de manera realista sobre un calendari. Per aquest mandat municipal, el PAM detalla fins a 88 actuacions enquadrades amb 8 objectius estratègics. L'alcaldessa Fina Mascaró resumia que en el PAM hi conflueixen els tres programes de les tres formacions que comparteixen el govern municipal. La ciutadania pot consultar el detall del pla i comprovar el seu estat d'execució amb actualitzacions periòdiques. Us parlem ara de la protesta de treballadors a Jove i Camps. Un centenar de persones es va manifestar divendres al migdia a les portes de les caves Jove i Camps a Sant Sadurní en una protesta convocada per Comissions Obreres per denunciar la sanció considerada desproporcionada d'un mes de sou i feina a dos delegats sindicals. La manifestació va comptar amb la presència de treballadors de l'empresa i d'altres tallers del municipi, a més de representants del sector industrial de la província, entre els quals Javier Pacheco, secretari general de Comissions Obreres a Catalunya. Des del sindicat es considera que els dos treballadors no han comès cap infracció i que es tracta d'una mesura de pressió de l'empresa per limitar els drets dels treballadors. La manifestació va finalitzar sense incidents poc després de les 2 de la tarda, una vegada finalitzava el torn de feina del matí. El sindicat no descarta emprendre més accions en els propers dies. I la Diputació comença les obres de millora de la TV-2043 a Albinyana. Les obres, amb un pressupost d'1,8 milions d'euros, s'allargaran durant aproximadament 10 mesos. La Diputació de Tarragona ha iniciat les obres de millora de la carretera TV-2043 entre Albinyana i la rotonda de la C-51. El projecte inclou un vial per a vianants i bicicletes en paral·lel a aquesta via entre la urbanització La Papiola, la zona esportiva i el nucli urbà del municipi del Baix Penedès. Els treballs s'han iniciat recentment i es preveu que finalitzin el gener de l'any vinent. Les obres comportaran la conseqüent afectació del trànsit en aquesta via amb estretament o pas alternatiu regulat durant la jornada laboral de les 8 del matí a les 7 de la tarda i no es descarten talls totals en algun tram de la carretera durant aquests treballs. Aquest nou vial fomentarà la mobilitat sostenible en aquest punt de la xarxa viària de la Diputació de Tarragona. El conjunt de l'actuació de millora a la TV-2043 contempla l'eixamplament de la carretera fins a arribar als 9 metres al llarg de gairebé 2 quilòmetres.
Penedès en xarxa.
Són 2:15 i 5 minuts.
Els esports.
Continuem avançant en aquest dilluns plujós amb un altre dels imperdibles per arrencar bé la setmana, els esports. Uns minuts on repassem resultats, marcadors, els propers partits i us apropem les veus i el més destacat del Penedès. Un bloc esportiu que arrenquem als estudis de la capital del Cava amb l'Eli Jiménez.
Com bé dius, arrenquem ja els esports i ho fem repassant la 22a jornada de la Parlem Hoquei Lliga, que ens ha brindat algunes sorpreses i també cara i creu pels interessos penedesencs. Comencem amb la cara, i és que el Noia va remuntar dissabte a les Comes en un partit que va acabar enduent-se per 2-4 després de remat de valent durant bona part del maig. Xavi Costa, Humberto Méndez, Martí Gavarró i Ivan Morales van ser els golejadors d'un partit vibrant i els encarregats de donar-li la volta, com dèiem, a un marcador que l'Igualada va dominar durant tota la primera meitat i també durant els primers compassos de la segona. Després del partit, després d'aquesta victòria, el company Jaume Boquera conversava amb el tècnic del Noia, Pere Vàries.
Estem en Pere Vàries, final d'aquest partit, un partit intens, jo crec, un partit que s'ha complicat una mica, però que al final ha acabat sortint cara.
Sí, bueno, sigui intens previsiblement. És un equip, jo vaig anticipar, que juga molt intens. És un equip que ha crescut molt en aquest sentit. No només intensitat ofensiva, que també, sinó amb intensitat defensiva. Un equip que intenta guanyar molts duels, que de jugadors que físicament són forts, i per tant ha sigut un partit molt interessant en aquest sentit, perquè nosaltres també som un equip que no rebutgem aquest tipus de joc, per tant, doncs, en aquest sentit ha sigut un partit molt... Bueno, jo he disfrutat des de la banqueta, fins i tot quan anava perdent, em semblava que estàvem fent un bon partit, però el que passa és que ells han tingut la sort o la fortuna d'estar encertats amb les ocasions que han tingut fins aquell moment, nosaltres no havíem estat encertats, ni tot el segon gol d'ells, no? Quan ja l'havíem parada, que ens queda allà i l'aprofiten. Penso que hem fet un molt bon partit. No sé si ha sigut la victòria justa o no, però sí que penso que hem fet un molt bon partit. Ells segur que també han fet un bon partit, però en els moments claus nosaltres hem tornat a estar efectius. Penso que el 2-2 després d'una pèrdua de bola d'ells, bueno, la recuperació nostra en la pista d'ells, també s'ha fet molt de mal, i evidentment després la pilota parada, el superar la pilota parada i l'inferioritat, doncs, i fer el quart gol amb la inferioritat moralment sempre condiciona molt. I després, doncs, malgrat ells han insistit en un xut exterior, penso que hem fet un partit molt sèrio, hem aconseguit tenir possessions llargues, i la veritat és que marxo molt, molt satisfet, perquè és un partit per mi ha sigut un partit molt complicat i l'hem resolt molt bé, a més a més favorablement, però penso que de joc, encara torno a repetir, encara que no haguéssim guanyat, penso que hem fet un molt bon partit.
Sembla ser que l'aturada ha anat bé amb els teus homes, aquesta mini parada, després de la Copa.
Bueno, no sé si ha anat bé o malament. A mi m'agrada competir cada setmana, però el calendari és el que és, i si nosaltres haguéssim fet els deures amb el Monza, doncs probablement haguéssim jugat també cada setmana passat, però com que no els vam fer, doncs hem jugat de descansar, i l'únic que hem de fer és adaptar-nos a la situació per suplir també la manca de competició. Vam buscar un amistós dijous anterior, fa 9 dies, amb el Cerdanyola. Això penso que també ens va ajudar, evidentment no és un partit de Hoquei Lliga, però sí que ens va ajudar a mantenir aquesta tensió competitiva, també a intentar seguir millorant tàcticament coses, i per tant, doncs, bé, estem en una bona línia. Ens ve Setmana Santa, que farem algun entrenament, però mirem també donar descans als jugadors perquè ens arribin el més frescos possibles pel tram final de temporada. I ens queden 4 partits d'Hoquei Lliga, més el play-off, i tant de bo doncs podem acabar en segona posició, perquè més enllà del premi que seria de cara al play-off, que et dona una situació privilegiada, no garanteix res, però la situació és privilegiada. Penso que el club es mereix tornar a estar a Lliga Europea, i el fet de quedar segons crec que ho garanteix. I també crec que tal com aniria la competició també ens garantiria que el Noia pugui jugar a la Supercopa l'any que ve. Per tant, ostres, el premi és molt maco, per tant, tant de bo ho podem aconseguir.
Els resultats, a hores d'ara, han anat bé. Falta el Liceu Barça de demà. Suposo que estàs al dia o a l'hora.
Sí, miraré estar atent. Sé que el Barça viatja en baixes, però el Barça sempre és el Barça. Segur que penso que intentarà fer un bon partit, la seva millor versió. Malgrat la Corunya és una pista molt complicada. Bueno, doncs demà per un dia potser ens animarem una miqueta més al Liceu, al Barça, que el Liceu, perquè ens beneficiaria que no guanyessin, no? Però bueno, i si guanya el Liceu, doncs ens tocarà lluitar fins l'últim dia per intentar quedar segons, però això és el maco de l'esport.
Molt bé, moltes gràcies, Pere, i fins la propera.
Gràcies.
Paraules del tècnic del Noia, Pere Vàries, que parlava així d'aquesta importantíssima victòria del Noia dissabte, que amplia les distàncies amb Reus i Calafell, que punxaven aquest cap de setmana, però que seguirà només 3 punts per sobre del Liceo després de la victòria dels gallecs a casa davant del Barça. El proper partit del sadorninenc serà la visita dels del Baix Penedès a l'Olímpic de l'Ateneu del dissabte 6 d'abril, després de Setmana Santa, a 8:15 del vespre. Dit això, anem ara amb el Calafell, que, com dèiem, és la creu d'aquesta jornada, que dissabte no va poder amb l'Alcoi i va caure per 0-3. De tot això ens en parlarà la Lourdes Meroño de Domenys Ràdio. Lourdes, molt bon dia.
Molt bon dia, Eli. Doncs, efectivament, el Parlem Calafell ha perdut per 3-0 davant l'Alcoi al pavelló Joan Ortoy. Els homes dirigits per Ferran López veien com el visitant Formatge anotava el 0-1 en el primer minut d'encontre. Xaus no podia aprofitar una blava àgil per anotar la falta directa que hagués empatat l'encontre just abans del descans. El Calafell va perdonar, però els valencians no. Gil superava Camps en el minut 36 per aplanar el camí a la victòria amb el 0-2. I si Formatge obria la llauna, Formatge també la tancaria. Ho feia quan només faltaven 15 segons per al final de l'encontre amb una directa per la desena infracció local. Aquesta és la setena derrota del Calafell a la Lliga, una ensopegada que no el fa perdre la quarta posició de la Lliga. La setmana vinent no hi haurà Lliga per aturada de la Setmana Santa i la competició tornarà el dissabte 6 d'abril amb un noi a Calafell a 8:15 de la tarda. El Ferran López, tècnic del Calafell, ens feia aquestes valoracions.
Bé, doncs la veritat és que basant-nos únicament en el resultat, evidentment no podem estar satisfets ni contents. És una derrota a casa, on teníem evidentment les esperances de guanyar per la preparació que duíem, però evidentment això és l'esport i l'equip rival també es prepara, no? Penso que el resultat no reflexa ben bé el que va passar al marcador. Crec que el millor jugador de l'Alcoi va ser el porter, va fer una gran actuació. Amb la calma i visionant les imatges, doncs veiem que vam arribar moltíssim a porteria, que vam tenir moltes ocasions, que penso que per moments vam dur el pes del partit al 100%, i que l'Alcoi, doncs, molt bé, va fer el seu partit, va ser més reactiu que no pas actiu i ens va deixar portar el pes. I amb l'avantatge del primer gol, doncs, la veritat és que l'Alcoi amb un marcador favorable és difícil de jugar-li, no?, encara més, perquè ja de per si és un rival incòmode. Crec que tampoc vam estar gens encertats. Les dues boles parades fallades també ens van penalitzar moltíssim i això va condicionar, doncs, els parcials del partit, no? Penso que l'Alcoi va ser molt més efectiu amb les ocasions que va tenir i nosaltres, amb les moltes ocasions que vam tenir, doncs penso que no ho vam ser. Res més. No puc recriminar cap tipus d'actitud a l'equip. Al contrari, l'equip es va buidar. Va lluitar al màxim, penso que amb la intensitat justa i necessària, i al final l'esport, doncs, com us deia, a vegades és així. Res més, venen aquest descans que ens ve superbé per recuperar efectius. També és veritat, doncs, que els jugadors que estaven tocats ahir no estaven al 100%, teníem pràcticament 4 jugadors que no estaven al 100% del seu estat, i això també condiciona molt a l'equip. Ens servirà per recuperar-nos i per afrontar el millor possible el tram final de temporada.
I aquest cap de setmana, jornada de descans en l'Hockey Lliga Plata, que es tornarà a reprendre, a l'igual que la Parlem Hockey Lliga, el 6 d'abril. I tanquem, doncs, aquest bloc d'hoquei patins i anem ara fins a Ràdio Vilafranca, on l'Eric Guijarro ja ens espera per repassar el futbol. Eric, molt bon dia.
Molt bon dia. Doncs comencem setmana i ho fem parlant de futbol. En aquest cas, un empat del Futbol Club Vilafranca, el grup 5 de Tercera Federació, empat a 1 al camp de la Pobla de Mafumet. Un bon punt si aquest proper cap de setmana, davant la Grama, es treu també un bon resultat, un empat o a poder ser una victòria. Després comentarem aquest partit contra la Grama perquè és tota una final per la permanència, amb dos equips només separats per 3 punts i també que s'estan jugant aquesta permanència a la categoria. Però primer ens centrem en aquest partit d'ahir diumenge, al camp de la Pobla, 1-1, un partit que, això sí, el Vilafranca va haver de tornar a, com a mínim, equilibrar un gol en contra. Començava perdent els 11 minuts, amb el gol de Juan Barragán, era l'1-0, i pocs minuts després la Pobla tenia una altra ocasió per fer el segon. De fet, la bola entrava, era el segon gol, però aquest va ser anul·lat per fora de joc. En aquest moment, doncs, es salvava el Vilafranca, corria al minut 30 de la primera meitat, I a partir d'aquí, doncs, un Vilafranca que, sobretot al segon temps, va canviar la seva imatge i es va fer amo del partit. Va ser d'aquesta manera quan va arribar el gol de l'empat. Minut 62, una jugada per la banda esquerra en què s'incorpora Eric Ruiz, el central, interna dins l'àrea, i era ell qui feia el xut que acabava convertint-se en l'1-1, tot i que l'autoria del gol no anava a parar el jugador del Vilafranca, sinó a David Montagut, el defensa de la Pobla, que va acabar introduint la bola a la seva pròpia porteria. Així doncs, empat a un punt molt valuós pel Vilafranca, que es manté en vida en la lluita per la permanència i ara doncs haurà de confirmar aquest bon punt el diumenge, el divendres. Volíem dir el divendres perquè el partit s'ha mogut a divendres davant de la grama. Anem a escoltar protagonistes i comencem escoltant a Genís Cargol, jugador del Vilafranca, en declaracions a la xarxa.
Genís, partit de més a menys, quines sensacions us deixa?
Bueno, molt bones, la veritat. Hem començat a la primera part una mica desestructurats, ens ha costat una mica tenir la pilota, sobretot a les segones jugades, però bueno, la segona part crec que hem fet molt bona segona part, hem capgirat el partit i hem aconseguit l'empat, que és el més important. Aquests camps costen molt, ells també juguen molt bé, estan molt ben posicionats, però bueno.
Avisar l'equip, no, això de més a menys, important doncs, per tornar a agafar confiança, per recuperar sensacions després de sortides complicades.
Sí, bueno, sabem que estem en una zona complicada, portàvem amb una dinàmica molt dolenta, ara portem dues setmanes puntuant, que això també és important per l'equip i pels ànims, i bueno, en traiem el positiu d'això, ja està.
Setmana vinent a casa, Fundació Esportiva Grama, una nova, no final, però sí un partit on s'han de treure els tres punts, sí o sí, no, si voleu estar doncs, vius en la lluita per aquesta permanència.
Totalment, cada setmana és una nova final, una nova oportunitat per sortir de la zona de baix i no podem regalar tres punts i sobretot a casa.
I anem ara a escoltar el tècnic del Vilafranca, en aquest cas la persona que fa les tasques de primer entrenador el dia de partit, Carles Moya.
Posar, em porteu un punt, quines sensacions us deixa aquest punt?
La veritat és que si l'hem de valorar, la setmana que ve l'hem de fer bo. Val? Vull dir, aquí sabíem el camp que veníem, que era difícil, però nosaltres ostres, veníem amb una empenta forta d'haver guanyat la setmana passada. I tot és veritat que la primera part no ha sortit gens com esperàvem. A la mitja part hem fet uns quants retocs i la veritat és que la segona part, si la primera part ha sigut d'ells, podríem valorar que la segona ha sigut més nostra.
La setmana vinent, ara ho comentaves, rebeu a casa la Fundació Esportiva Grama, la situació que està l'equip, partit important, importantíssim, amb bones sensacions després d'avui, com l'afrontareu?
Home, la veritat és que l'afrontarem amb les millors expectatives possibles, no? Estem treballant bé, els hem recalcat en els nois, portem 15 dies treballant molt bé, sabem de la necessitat que tenim, però bé, la classificació està tot molt, molt apretat i un resultat a favor et pot fer treure una mica d'aire, un resultat en contra pot semblar que et deixi baix, però sabem de sobres que seran 8 jornades complicadíssimes.
No. Acabo ja amb la última. Entenc, no, que el Vilafranca que voldreu veure és el d'avui, la segona part. La primera sí que us ha costat molt. Què heu canviat després?
Bé, hem fet un ajustament de que ens estàvem fent molt de val per les bandes, no estàvem tancant bé els carrils interiors, llavors ells obrien, això no ho estàvem sapiguem fent bé. Hem dit que teníem que ajuntar més les línies i a part un parell de retocs amb jugadors i ja està. Amb això, dintre que cap, ho hem tingut molt més controlat la segona part.
I anem ara a escoltar les entrevistes que feia el nostre company de Ràdio Vilafranca, Oriol Domènech, també al final del partit. Tornem a escoltar en aquest cas a Genís Cargol, una mica parlant no només d'aquest partit de la Pobla, sinó també del seu futur com a jugador del club.
Doncs tenim ja amb nosaltres un dels protagonistes d'aquest La Pobla de Mafumet Vilafranca, després de l'empat, Genís Cargol. Primer de tot, Genís, valoració del partit.
Al final sortim contents, no? Sortim amb el punt. Sí que és veritat que la primera part ens ha costat molt, sobretot, situar-nos al camp. Ells filtraven moltes pilotes per dins, jugaven de dins a fora i ens costava arribar, no? Però bueno, a la segona part hem capgirat el resultat, també hem jugat molt millor i bueno, en traiem això positiu.
Quin ha sigut el missatge al descans per veure aquest segon temps, aquest canvi radical?
Bueno, doncs al final, quan,
quan recuperàvem la pilota havíem d'intentar doncs, tenir més pausa, jugar més amb l'home allunyat i d'aquesta manera doncs, poder fer les transicions que hem pogut fer aquesta segona part.
Ara t'anava a dir, el gol arriba per una jugada teva on pràcticament a l'aventura comences a driblar jugadors, has vist a Eric Ruiz que venia de doble línia com un tren i ha acabat en l'empat. Com has viscut la jugada?
Bueno, sí, sé que ha estat una transició. El míster sempre ens diu que hem de ser molt verticals, sobretot els jugadors de segones línies doncs, intentar trencar per trencar línies i Eric ho ha fet molt bé, ha arribat a segona línia i ha pogut marcar.
I ja per acabar, confies en la salvació i si el Vilafranca es quedés a la categoria, veus un possible any més aquí? Bueno, estàs content?
Sí, estic molt content amb l'equip, amb el club, i és això, cada setmana és una final, ens hi juguem la vida i no podem deixar escapar aquesta tercera divisió que és tan bonica.
Doncs veurem, esperem que et quedis i poder seguir-te veient amb la samarreta del Vilafranca. Gràcies, Genís.
Gràcies a vosaltres.
I un home que en aquest cas ja veurem també si continua la disciplina del Vilafranca, en aquest cas el cos tècnic encapçalat per David Vilajoana, que com a mínim ha signat fins a final de temporada. Anem a escoltar el seu segon i que dirigeix els partits, Carles Moya.
Tenim amb nosaltres a Carles Moya, l'entrenador del Vilafranca, que avui estava a la banqueta i a la primera part sí que l'hem vist una mica més descontent pel joc del seu equip i a la segona doncs suposo que més content per la reacció. Carles, com has vist el partit?
Pues com tu dius, la primera part ens ha costat molt entrar en el partit, no estàvem ajustant bé les posicions, els marcatges. Bé, la segona, a la mitja part hem fet uns petits retocs tàctics, val? Hem fet un canvi de jugador i amb això ens ha funcionat bé i jo crec que la segona part l'hem tingut força controlada.
També ara deies els canvis, l'entrada d'Eric Ruiz li ha donat aire a l'equip a la banda esquerra i de fet d'aquí neix el gol de l'empat. Quin ha sigut el missatge, com heu valorat el descans per intentar capgirar un partit que s'estava complicant?
Bé, bueno, quan tu parles, Eric Ruiz és un jugador força experimentat, vull dir, sap quan té que sortir, quan té que aguantar. Nosaltres a la primera part teníem por de sortir a apretar i ells ens feien superioritat i no estàvem ajustant bé les distàncies, val? Llavors, Eric això ho té molt per la mà, ha sabut serenar a la nostra posició, ha sabut quan ens anem endavant i d'aquí ha sortit la jugada del gol.
L'altre dia, victòria a casa contra el Peralada, avui un punt en aquest camp complicat de la Pobla. Sembla que la vostra arribada a la banqueta comença a fer efecte. No sé si confies en la salvació i veus l'equip preparat per lluitar, ara que ho comentàvem en directe, que encara heu de visitar camps de rivals directes.
Home, preparats per lluitar ho estarem. Val? La nostra missió ha sigut arribar aquí i preparar-los per lluitar tots els partits. No sé, al final no sé a quina posició quedarem, però el que tothom pot tindre per segur és que lluitarem al màxim tots els partits. Val? És evident, ja ho vaig dir la setmana passada, quan un resultat t'és a favor, és molt més fàcil treballar amb els nois, que creguin en el que els estem dient. I l'altra part, per exemple, com avui, venim a un camp molt difícil, la primera part ens han dominat totalment, no hem sabut què fer, fem unes variants, funciona, això sempre dona molta més credibilitat.
Doncs escoltàvem a Carles Moya i repassem molt ràpidament els marcadors d'aquesta jornada número 26 al grup 5 de Tercera Federació. Grama 1, l'Escala 2, Sant Cristòbal 1, Girona B 2, Mollerussa 1, Prat 0, l'Hospitalet 1, Rapitenca 2, gran sorpresa aquesta jornada d'un Hospitalet que es queda a 10 punts ja del líder. El Castelldefels empatava 0 davant el Reus, a Pobla de Mafumet 1, Vilafranca 1, Peralada 2, Muntanyesa 0, Olot 1, Vilassar 0 i Badalona 3, Tona 2. A la classificació ens centrem sobretot en les 5 primeres posicions. L'Olot és líder amb 60 punts, 10 ja d'avantatge respecte a l'Hospitalet, primer equip en play-off amb 50. Tercer el Vilassar amb 46, 40 pel Badalona i tanca la zona de play-off el Prat amb 39 punts, seguit de ben a prop per equips com Peralada, Reus o l'Escala, que es troba a només 3 punts de les 5 primeres posicions. Anem a la zona baixa, on a la zona de descens trobem la Rapitenca amb 29 punts, el Vilafranca amb 27, i el Castelldefels amb 26. El Vilafranca ara mateix a 3 punts de la permanència, que marquen el Sant Cristòbal amb 30, i amb els mateixos punts l'equip de la Grama, que serà el proper rival del Vilafranca. Aquest divendres a les 12 del migdia s'ha avançat el partit amb motiu d'aquest pont de la Setmana Santa i, per tant, com molts altres partits, que fins i tot alguns s'han mogut a dijous a la tarda, el Vilafranca el jugarà al matí de divendres, davant una Grama que, com dèiem, també lluita per assegurar la permanència a la categoria de cara a l'any vinent i que ve de perdre davant l'Escala per 1-2. Un equip de l'Escala que ha fet una gran passada gegant per la permanència, per la seva banda, la Grama es queda només un punt de les tres últimes posicions. Així doncs, el que passi en aquest partit entre Vilafranca i Grama aquest divendres pot marcar el devenir dels dos equips, o com a mínim els pot marcar sobretot les perspectives de cara a les poques jornades que ja queden per davant. Només queden 8 partits pel final de la Lliga i, per tant, el Vilafranca haurà d'intentar sortir d'aquestes tres últimes posicions. Després, ja, un cop acabi la temporada, parlarem d'aquests descensos compensats que, evidentment, poden produir-se arran dels equips que baixin o no de Segona Federació. Però això ja és un altre tema. Vilafranca i Grama, que juguen aquest divendres a les 12 al Municipal, tota una finalíssima per la permanència. I molt ràpidament, marcadors de primera i segona catalana, categories que també hi havia en marxa aquest cap de setmana. De fet, el bàsquet ja s'agafava vacances, però el futbol i l'hoquei seguien endavant. El grup 3 de primera catalana, l'Atlètic Vilafranca, guanyava per 4-0 al Sarrià. Gran triomf dels de Parts i et serà amb 6 punts de marge sobre el descens i amb 7 jornades per davant, pràcticament salvats. El Moja haurà de seguir remant, perdia per 2-3 davant el Levante Les Planes i es manté en penúltima posició, ara a 3 de la permanència. En aquest cas, els hi queden encara moltes jornades per davant a l'equip d'Olèrdola per intentar sortir d'aquestes 5 últimes posicions, que són les que donen aquesta plaça de tercera catalana. Veurem si l'equip de Ramon Llorenç ho aconsegueix.
Moltes gràcies, Eric Guijarro, i bona setmana.
Molt bona setmana.